explica, argumenta que Joan Carles I no té la condició d'investigat. Així arribam a les 6 i 4 minuts. Actualitzem notícies a l'informatiu vespre de les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
Benvinguts a Dones. Durant l'estiu aprofitem per preparar nous continguts i temes per la nova temporada. Així, aquestes setmanes vos convidem a escoltar una selecció dels millors programes emesos.
Dones.
Benvingudes a Dones un dimecres més i avui ho feim parlant de consum i gènere, un tema que encara no havíem abordat al programa però que és necessari ja que la crisi de la Covid-19 ha disparat, segons els experts, l'augment dels fàrmacs i de les addiccions. Quan parlant d'addiccions, existeix una major tolerància social per als homes que per les dones. Per exemple, alguns mitjans de comunicació presentaven el cantant Kurt Cobain com un geni torturat, mentre que la figura d'Amy Winehouse va ser exposada i criticada d'una manera abusiva i estigmatitzada quan tots dos tenien problemes similars. Si els homes i les dones no són iguals en les addiccions, les representacions de gènere constitueixen un determinant major de la vulnerabilitat de les dones.
Aquesta situació podria estar relacionada amb la presència de trastorns de l'estat d'ànim i també de diagnòstics d'ansietat i de depressió previs a la dependència de les dones, mentre que els homes desenvolupen aquest tipus de problemes arran del consum de substàncies. És a dir, el motiu de l'accés al consum és invers entre homes i dones. Si l'home pren drogues i en desenvolupa trastorns relacionats, les dones tenen problemes i trastorns que les empenyen a desenvolupar segons quin tipus d'addiccions.
Ja hem parlat en diverses ocasions en aquest espai que és la dona qui ostenta el monopoli de la cura. Aquests estereotips de gènere assignat a les dones des del seu naixement. Avui dia encara es jutja les dones en funció de la capacitat que tenen de cuidar dels seus fills, del seu marit, del seu cos, del seu rostre i d'altres aspectes en general. És en aquest context l'ús indegut o l'abús d'alcohol o d'altres drogues, així com els riscos que aquest comporten, apareixen com a incompatibles a la feminitat segons la percepció tradicional.
Aquelles dones que fan ús de les drogues o que beuen massa són vistes sovint com a males mares, males esposes i incompetents. Per a la societat, les dones que consumeixen drogues no són veritables dones, sinó dones degradades en el sentit real de la paraula, tant del seu estatus femení com de la percepció remesa per aquest estatus maternal, protector i considerat. Homes i dones no són iguals en matèria de representació i expectatives socials. Tot i que els homes consumeixen més substàncies i amb major freqüència que les dones, la percepció d'un consum excessiu és més freqüent en les dones.
Avui a Dones parlarem de consum i gènere, d'addiccions i rols i de polítiques públiques, també de tractaments preventius i directes amb perspectiva de gènere. Començam i ho feim com sempre amb música.
Today's another day.
I parlant de dones i consum i gènere, començam la primera entrevista del dia i ho fem amb Carme Horta Socias. Ella és llicenciada en Psicologia i doctora en Ciències de l'Educació. A més, és catedràtica de la Universitat de les Illes Balears i autora del llibre Gènere, Adolescència i Drogues. El consum abusiu de les drogues és un dels principals factors determinants de la salut, especialment entre les poblacions més joves. Benvinguda, Carme.
Hola, bones tardes.
Si parlem de joventut, a quina edat s'inicien els joves al món de les drogues i de l'alcohol?
S'inicia molt prest i, a més, en les enquestes darreres que tenim dels darrers anys, s'inicien abans les dones, 14 anys, 13, 14, se podien iniciar en aquestes edats, de manera de consum més habitual de cap de setmana, d'oci. I és curiós aquesta dada perquè després la trajectòria que fan uns i altres, homes i dones, és diferent. Per exemple, les nines comencen abans, però després van davallant aquest consum, no? Aquest consum de substàncies més socials, tipus tabac, tipus alcohol. I els amos, que començarien una mica més tard, després tenen un consum que els du quasi fins en el principi de l'adultesa. O sigui, ells fan un consum a l'allò més tardà, però després més continuat. I ells tenen un consum pues, més priori, o sigui, més precoç, però després va davallant. Però vaja, així tot és un consum que s'ha ampliat en els darrers anys, en la incorporació de més consum en el cas de les dones.
Esmentaves drogues legals com el tabac, com, sí, com l'alcohol. En el cas de les considerades il·legals, és la mateixa situació, la mateixa radiografia per joves ells que joves elles?
No. En el cas de les il·legals, sempre és vera que també les ràtios han augmentat una mica, les proporcions entre el consum d'uns i altres, d'elles i ells, però no, elles, el consum de dones és molt més baix, és al millor una proporció de 1 a 4, per exemple, no? És molt més baix. De fet, les dones encara, com te deia, tenen un ús més de les substàncies més permeses socialment. Mm. Incloent-hi les que tu comentaves, me penso que era la teva veu en el principi del programa, quan parlaves del consum de drogues en recepta o sense, no? Uh-huh. Però de drogues en prescripció, vull dir, de drogues farmacèutiques, no? De consum de fàrmacs.
Sí. Uh-huh. Carme, quina diferenciació en qüestió de gènere hi ha davant de l'accés al consum d'alcohol o drogues que fa que una dona jove o una al·lota adolescent iniciï aquest consum més jove, de cada vegada més encara?
Clar. Bé, el podem veure des de distintes perspectives. Per exemple, si agafam una perspectiva més familiar, que és una de les temàtiques que nosaltres estudiem de manera profunda des de fa molt d'anys, doncs quan les dones són molt sensibles a la supervisió parental, són molt sensibles en els vincles afectius a casa, són molt sensibles a la supervisió, si tot això es dona, les possibilitats de que aquesta dona, no vull dir que no consumeixi, però sí que ho faci el millor puntualment, però que no continuï, són més altes que en el cas dels amos, no? Que són menys sensibles en aquest cas. També ho són, però menys que elles, no? Elles estan més vinculades a el que són els mandats més familiars. Aquesta seria una línia de treball, de treball i d'explicació. Després l'altra línia que tindria que veure en la pròpia atracció que tenen les drogues, no? L'alcohol i el tabac en aquestes edats, en 13, 14, inclús un poquet abans, però vaja, 13, 14, 15, en aquesta adolescència inicial i després la mitjana. És un atractiu que està molt lligat a l'atractiu masculí, perquè en definitiva les drogues, el consum de drogues sempre ha estat un fet masculí. De manera que aquest atractiu se li afegeix aquesta dosis d'atractiu masculí, que seria el que a elles els duria a consumir. Clar, què és el que passa? Que aquest inicial atractiu masculí realment no se dona en el cas de les dones, per el que també comentava en el principi del programa, perquè a nivell social la perspectiva que hi ha lligada en el consum de la dona no té res d'atractiu des d'aquest punt perceptiu, no? De lo que serien tant els amos com altres dones, com a la societat en general. És una percepció molt negativa i a més les fa molt accessibles, no? De qualque manera és una forma de lligar el consum en l'oci nocturn, en la disponibilitat d'aquesta dona pel fet de, primera, estar en oci nocturn i, segona, consumir drogues, no? Tot aquest context doncs les situa en una situació de vulnerabilitat molt gran i aparentment elles diguessin que havien entrat per aquest atractiu masculí, per aquesta suposada igualtat, no? en la que uh-huh. elles accedirien en aquest consum. Uh-huh. Per tant, tendien com a dues línies, no? Són com a dues línies de treball que van en paral·lel.
Uh-huh. Recordar que avui a IB3 Ràdio parlem ara amb la Carme Orte, llicenciada en Psicologia i doctora en Ciències de l'Educació, autora del llibre Gènere, Adolescència i Drogues. Precisament era amb el context d'aquest llibre quan parlaves d'aquest atractiu i d'aquesta proximitat amb els homes joves que feia que les dones s'iniciessin amb l'escola. Jo m'agradaria saber quins atributs masculins volen arribar les dones joves quan s'inicien a l'alcohol, cercant aquesta igualtat.
Clar, bueno, jo no té massa més recorregut això que lo propi de l'adolescència i d'allò que, diguéssim, no estaria, o estaria dins una normalitat del grup de referència, o si no és el grup de referència tindria aquest atractiu de lo transgressor. El que passa és que en el cas de les dones, que elles inicialment no valorarien com a diferent, no? Elles se senten iguals en tots els camps, i se senten i ho som. O com a mínim hem de tenir aquesta tendència que som la meitat uh-huh. de la població. Però la realitat després és que, en definitiva, qui decideix la imatge no són elles, és el propi mercat androcèntric el que decideix la seva imatge i quina imatge transmeten aquestes dones que surten de festa i consumeixen drogues. De manera que en el final el que projecten, sense que elles ho vulguin projectar, al contrari d'ells, tu s'explicava molt bé en les dues imatges d'en Kurt Cobain, no? Dels dos uh-huh. artistes que tenien el mateix sí. problema, però la valoració era molt diferent. Però és exactament això. És una imatge molt sexualitzada, molt degradada, en el cas de les dones, i en el final se converteixen en un reclam, un producte adreçat a un imaginari masculí, a un hook comercial, no? A un, i aquest és el gran problema que tenim les dones també en aquest camp, no? No és que jo vulgui dir amb això que això hauria de ser un pont lliure per por a consumir drogues, per por a ser iguals, no, res més lluny d'això. El que vull dir és que aquesta entrada dins el consum de drogues, d'alcohol, inclús de drogues il·legals, amb aquesta idea de que jo ho puc fer perquè me fa ganes i perquè jo som igual que tu, doncs en el final no va en contra també d'elles, no? Al marge de lo que va en contra del propi consum de drogues, no? que va en contra de la salut, perquè aquesta construcció social és la que fa que elles, a més, siguin objectes molt sexualitzats, se converteixin en objectes sexualitzats, en bus, sí. no? Com una porta oberta. Si estàs aquí és perquè estàs accessible, no? Uh-huh. Perquè jo puc accedir a tu en tota llibertat. Sí. Uh-huh. Això per jo és lo pitjor, no? De tot això.
Sí, aquesta vulnerabilitat, sí. no? A més, que va lligada al consum d'aquestes substàncies, sigui alcohol, siguin altres tipus de drogues.
No, i va lligada a la violència sexual.
Sí, exacte, i en el marc de l'oci, a més, que és un dels temes que tractarem al llarg del programa d'avui. Emmarcant tot aquest tema de les addiccions, no?, en femení, en el marc de la Covid-19, que ens ha tocat viure, diferents psiquiatres han alertat de la por d'una conducta compensatòria, no?, davant tota aquesta crisi que han viscut a l'hora del consum. I també consideren que el grup d'adolescents, precisament, ha estat un dels oblidats. Estàs d'acord? Creus que és així?
Bueno, jo te diria que els que han estat uns grans oblidats han estat les persones grans, però vaja, no m'ho facis triar. Bueno, és evident, no? Si miram la gent, el número de morts que ha hagut respecte a nostre total, doncs és evident que, és que han estat els grans oblidats, han estat les persones grans. Però vaja, jo crec que qui ha patit molt aquí han estat també els nins. I les nines, pensem en nins i nines que, a més, a lo millor en molts de casos pues, no han pogut estar amb els predins, en pescar moltes vegades pues, tenien una part molt important de la seva educació, en molts de casos pues, pares separats també pues, segons on hagin estat, pues, han estat deprivats d'aquesta companyia. I en el cas dels adolescents, pues, el mateix, diríem. No? O sigui, jo no diria que són els que més, diria que també han patit amb aquesta situació. De fet, moltes problemàtiques s'han vist acompanyades en aquesta situació, no? Una d'elles és el consum també de fàrmacs, d'alcohol, i també el tema de la pornografia. Ja saps que nosaltres també hem treballat aquest tema.
Amb en Lluís Ballester vàrem publicar fa poc.
Vàrem publicar un llibre i després ara vàrem fer un anàlisi de l'augment de la pornografia durant el temps del Covid-19. No? Això mateix. I realment això, pues, sobretot, li ha afectat a els joves, no? A els adolescents, perquè són els que estan més temps connectats, són els que, de qualque manera, han deixat d'estar... Són els que són més actius, que sempre estan pues, jugant, sortint i jugant, fent molta activitat física, anant a classe, moltes sortides amb amics, en fi, amb molta companyia, i s'han vist pues, sotmesos a una situació en la que probablement no tenien habilitats, no? Més enllà d'aquestes, no? De consumir, en aquest cas, pues, xarxes, no? Sigui porno, sigui també consum de lo que, si ja eren consumidors, perquè si no eren consumidors, no sembla que s'hagi desenvolupat un comportament nou.
Carme, ja per acabar, hi pot haver una correlació directa entre l'augment del consum de drogues legals com drogues il·legals i l'augment de la pornografia entre els joves? Ja que vol dir, especialment treballes molt amb en Lluís Ballester, que està dins el grup d'estudis també a la universitat, si heu pogut, dins tot aquest marc d'estudis, establir qualque tipus de lligant, sobretot fent referència ara en aquesta crisi de la pandèmia, si també hi ha hagut un augment del consum per part dels joves que han estat confinats.
Mira, en el cas de la pornografia, o sigui, en el cas de la sexualitat i el consum de substàncies estan clarament lligats, absolutament lligats, i sobretot a l'oci nocturn. És un lligam que no té discussió. En el cas de l'augment de la pornografia, que és evident i l'hem pogut constatar en dades concretes, jo ara mateix no tinc cap estudi, nosaltres no ho hem estudiat la part de pornografia, sobretot de l'ús de pornografia, però no vinculada al consum. I que jo conegui així recent, relacionat en la Covid, no conec cap estudi que hagi lligat aquestes dues coses, la qual tampoc em semblaria estrany, per lo que te deia, no? Perquè sí que la relació entre consum de drogues i sexualitat està molt establerta. I sexe, vaja. Sí.
Ja per acabar breument, 30 segons, Carme, com es treballa la prevenció en perspectiva de gènere, si parlam de consum?
Mira, ens està costant molt per treballar en la perspectiva de gènere en prevenció, perquè tots els programes preventius estan adreçats en el consum masculí. I de moment hi ha dos o tres programes a nivell internacional. Nosaltres mateixos hem adaptat el nostre programa de prevenció familiar a perspectiva de gènere, però realment el perfil del programa de prevenció adaptat a gènere encara és molt precari. Ja t'he dit que el que més funciona en aquest moment és adreçar-te des d'una perspectiva familiar, però si ho fas des d'una perspectiva basada en l'escola o basada en la comunitat, realment els exemples són molt, molt petits, molt minsos, tant a nivell espanyol, que hi ha molt poca cosa, com a nivell internacional. La dona no s'ha estudiat des d'una perspectiva diferencial. El consum s'ha estudiat en general com una qüestió que no té sexe, però realment ho té, o que no té gènere, vaja. I ja te dic, en realitat sembla que el que més està funcionant en aquest moment és aquesta perspectiva més familiar adreçada a homes i dones.
Carme Horta, llicenciada en Psicologia i doctora en Ciències de l'Educació, catedràtica de la UIP i autora del llibre Gènere, Adolescència i Drogues. Moltes gràcies per haver participat avui a Dones. Una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
A tenir cura.
Una abraçada. Adéu, igualment.
Ah, Aina, me vols dir alguna cosa amb aquesta música tan èpica? Pot ser que ja ens trobam el 2021 i ja ha acabat la pandèmia?
No, però si no reconeixes aquesta banda sonora és que realment no vares viure aquí temps, perquè això es retorna al futur.
Sí,
és una pel·lícula de culte. Una generació que és la meva. I l'he posada per obrir aquest espai perquè hi té molt a dir amb el que ha experimentat la tuitera Jimena Marcos.
La cosa va de testimonis, i d'avui.
Exactament, de testimonis de desescalada, de desconfinament, però també, com el que ara ens ocupa, de visions de futur.
Hola, en este momento no podemos atenderte, así que deja tu mensaje y te devolveremos la llamada.
Hola, Jimena. Soy yo, dentro de 19 años, o sea que tengo 29 años. Como verás, seguimos teniendo la misma voz de mierda, pero... Este mensaje es una cosa como importante. Déjate de aeronáutica, de periodismo y de gilipolleces, porque lo que tenemos que hacer es estudiar biología y especializarnos en virología. ¿Me oyes?
Jimena Marcos va telefonar que els seus pares li va votar el contestador en la gravació del missatge fet per ella quan tenia 10 anys.
I a l'escoltar-se va sentir la necessitat de deixar un missatge per al seu jo del passat. Però això està prohibidíssim, no? Tot allò de no interferir en la història per no canviar-la.
Tu és que has vist massa el Ministeri del Tiempo. La Jimena va aprofitar l'ocasió de totes, totes.
Una cosa important, como no vamos a ganar ni un puto duro, porque ser científica está muy mal pagado y muy mal valorado en este país, apunta este número, 78294. Es el número del gordo de la lotería del 2009. Con esto ya podremos encontrar la cura del COVID-19 y va a estar muy bien porque va a ser muy importante en unos años.
Victoria, si yo te digo salud doblés, ¿tú qué le afegeixes?
Bueno, amor, amor.
Y de consells sentimentals también va a aprofitar para donarse.
No te enrolles con ningún en 2019 porque nos va a dar muchos problemitas de inseguridad y autoestima y no lo vamos a ahorrar. Va a ser mejor.
Bueno, si se pot estalviar...
I tant, aquí a Dona som Team Jimena al 100%. Li va quedar temps per a un darrer consell.
A esa analista bonita que tenemos, así pequeñita, como de un botón que dice la abuela Rosa, pues nos va a salir un caballete como el de mamá, bien grande, y nos va a joder un montón, sobre todo en la adolescencia. Pero somos la hostia, Jimena. Somos la hostia. Y virología, ¿eh? No te olvides. Un besito.
Tota una experiència de projecció cap al futur la viscuda per aquesta tuitera. Nosaltres aturarem breument el temps de dones per fer una petita pausa, però en un parell de minuts tornem a ser amb totes vosaltres. Fins ara.
IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Això és un missatge del govern de les Illes Balears. Al carrer i als espais tancats oberts al públic, posa't la mascareta. No t'asseguis als bancs i no toquis el mobiliari urbà. I si has d'agafar el transport públic, utilitza sempre mascareta. I no toquis les barres, els agafadors o les finestres. Hem baixat la corba, però no hem de baixar la guàrdia. Segueix la norma de les 3 M's. Mans netes, metres de distància i mascareta. Més informació a coronavirus.caib.es.
A IB3 tens un seient reservat per escoltar la millor música en directe.
Aquesta setmana, l'homenatge a Traginada en concert en directe des de les voltes de Palma.
Cada diumenge a les 23 hores, IB3 Música en concert. I sempre que vulguis, a ib3.org i ib3música.com.
IB3 Ràdio és servei públic.
Dones.
Durant l'estiu us convidem a escoltar una selecció dels millors programes emesos. Parlem de consum amb perspectiva de gènere i ho fem amb tres professionals que hi treballen des de diferents eixos. De les moltes diferències existents entre homes i dones respecte a les addicions, l'informe de la Junta Internacional de Fiscalització d'Estupefents destaca que quan les dones comencen a consumir drogues com el cannabis, l'heroïna o la cocaïna, els seus nivells de consum avancen més ràpid que els dels homes. A més, les dones, segons indica el mateix informe, tendeixen a desenvolupar un problema d'ús de substàncies més ràpid que els homes, ja que són més susceptibles que els homes al fet que els prescriguin narcòtics, ansiolítics i, per tant, corren més risc d'abús o de dependència.
Finalment, mentre que les dones i les nines representen una tercera part dels consumidors de drogues a nivell mundial, només un de cada cinc pacients en tractament contra les addiccions és una dona, a causa dels obstacles sistèmics i els estereotips de gènere que dificulten el seu accés a l'atenció. A més, si aconsegueixen iniciar un programa de tractament, la seva permanència sol ser més curta que la dels homes i al final del tractament són més proclius a les recaigudes. De fet, les dones que segueixen un tractament se solen trobar en un entorn masculí dissenyat per homes, per a homes i segons normes únicament masculines que no responen a les seves necessitats específiques.
Ana Burgos és coordinadora de l'Observatori Noctàmbules, un observatori sobre les violències sexuals en entorns d'oci nocturn i consum de drogues. També és coordinadora del projecte Malva, que treballa per la incorporació de la perspectiva de gènere en la prevenció, atenció i tractament de l'abús i la dependència del consum de drogues. Benvinguda, Anna.
Hola, bona tarda. Què tal?
Bona tarda. Avui parlant de consum en perspectiva de gènere, quina és la vostra tasca dins el projecte Malva?
Bueno, nosaltres tenim dins de la Fundació Salut i Comunitat, tenim tota una línia que es diu Gènere i Drogues, no? Per incorporar de manera específica la perspectiva de gènere en l'àmbit de drogues, encara que pensem que és molt important també la transversalització, és a dir, no? El gènere no és un tema, no?, separat de la resta de coses, sinó que és una manera d'abordar la realitat, és un paradigma d'abordatge, no? Per la qual cosa dins de la línia Drogues i Gènere tenim diferents projectes, un d'ells és el projecte Malva, que és un projecte de consultoria i formació de professionals, sobretot, per contribuir a la seva formació en perspectiva de gènere i donar eines per poder incorporar-les en els diferents programes i projectes. Aquest és el projecte Malva en concret.
Anna, quines, des del coneixement que tens, no?, a través d'aquest projecte, a través d'aquest observatori Noctàmbules, quina és la realitat de les dones amb drogodependència?
Bueno, l'Observatori Noctàmbules és més aviat, abans de contestar-te la pregunta, un projecte preventiu i de reducció de riscos. Nosaltres treballem això, no?, si nocturn, en temes de violència sexual. Sí que des del projecte Malva, que sí que treballem amb professionals, veiem que hi ha una penalització de les dones pel fet de consumir, no? Ja ho he comentat abans, no? El consum de drogues ha sigut sempre, o ha sigut concebut com a un fenomen masculí, perquè és més coherent amb les expectatives de gènere dels homes, no?, d'assumir riscos, no?, també a vegades certes substàncies relacionades amb l'èxit professional, amb el poder, no?, una substància, per exemple, com la cocaïna, no?, que és una substància molt masculinitzada al seu consum. I les dones, quan consumeixen, són penalitzades perquè s'estan saltant les normes de gènere de ser prudent, de no assumir riscos, de no ser disruptives o, en alguns casos, de... que tampoc no sempre és així, que hi ha dones amb una situació de drogodependència que poden i saben cuidar molt bé, però l'estigma, no?, de mala mare quan consumeixen drogues és molt gran, no? I aquesta penalització té uns efectes pràctics a nivell social, però també a nivell d'atenció dins dels serveis, no? Primer, que hi ha un major rebuig i abandonament d'aquestes dones, no? Quan nosaltres veiem les dones acudeixen als serveis molt més deteriorades, perquè triguen molt més en demanar ajuda per aquesta por a ser penalitzades i castigades socialment, aleshores arriben soles la majoria de les vegades o amb altres dones que les cuiden, no? Quan els homes sempre tenen, no?, tot un grup de dones que els acompanyen, no?, parelles, mares, etc. També això, arriben més tard, més deteriorades al tractament i tenen més dificultat d'adherència als tractaments, perquè els serveis, com heu dit ja també, estan organitzats de manera molt androcèntrica, no?, molt pensada per als homes. Per exemple, tenen normes, un exemple, una de les normes que tenen és un període de serveis de, per exemple, comunitats terapèutiques, un període inicial d'incomunicació amb l'exterior. Què passa amb aquesta norma? Que és molt compatible, no? Amb aquest mirar-los al malic, no? De la masculinitat hegemònica, però és molt incompatible amb la construcció de la feminitat a base del vincle i de la cura dels altres. Aleshores, aquesta norma fa que moltes dones abandonin el tractament, no? Bueno, passen més coses també, que els consums estan invisibilitzats, no? El tipus de consum, les dones, per exemple, tenen molta addicció als hipnosedants, i això, d'això no se'n parla,
que,
no?
Perdó?
Hipnosedants. Al psicofàrmac,
Sí.
També perquè, bueno, com heu dit també, no? Pues són molt més medicalitzades i perquè moltes vegades pues, també recorreixen a aquests medicaments per afrontar violències de gènere i malestars de gènere, no? També consumeixen de diferent manera que els homes, no? Consumeixen més en soledat i com que el seu consum és menys disruptiu, moltes vegades es visibilitza menys, no? Uh-huh. I, bueno, tot el tema de violència per mi és el temazo, no? Perquè la majoria de les dones consumeixen arrel de situacions de violència, sigui en l'àmbit de la parella o sigui violència sexual i altres tipus de violència, no? Aleshores sí que hem de tenir una perspectiva de gènere per mirar aquest consum i no culpabilitzar-les quan consumeixes, sinó tot al contrari, no? Acompanyar-la com està amb els homes, no?
Estàs parlant d'aquesta invisibilitat... Sí, perdona, Vitòria, digues.
Anava a matitzar una pregunta que ara ens feia en Anna Burgos, que és la coordinadora de l'Observatori Noctàmbula i també coordinadora del projecte Malva, que treballa per la incorporació de la perspectiva de gènere en la prevenció, l'atenció i el tractament de l'abús i la dependència del consum de drogues. Poden dir que existeix una vinculació directa amb la violència i el consum de drogues en les dones?
Sí, però no, directe, si entens, no? La majoria de consums sí que es donen derivats de situacions de violència, però moltes vegades s'entén al revés i això no és del tot cert, no? Es diu que les dones, no? Són més vulnerables a situacions de consum o quan els homes han consumit, no? Com una relació com causa-efecte de consum i violència. I això no és així, o sigui, la causa de les violències mai no és el consum, sinó és el masclisme, no? I la societat patriarcal que es caracteritza per la desigualtat de gènere. El que passa és que el consum, primer que potencia, no? O dispara situacions, percepcions i dinàmiques relacionades amb aquestes desigualtats de gènere, però sobretot el que nosaltres, sobretot en Octamures, analitzem és com hi ha una percepció social del consum que és diferent en funció del gènere de la persona que consumeix, no? Per exemple, en cas d'agressió, quan els nois, no? Estic parlant de nois joves que surten de festa o no tan joves, cometen violència i han consumit drogues, la societat tendeix a justificar-los, sí. No? És que clar. No sabia el que feia perquè havia consumit. Però quan són les dones les que consumim substàncies i som agredides, la societat fa tot el contrari, no? Sí. Que ens culpabilitza, no? Perquè tu t'ho havies buscat. Aleshores, nosaltres sempre fem molt d'èmfasi en és veritat que hi ha certes particularitats, no? De com es diu la violència quan està travessada pel consum, però mai no hi ha una relació causal. No és mai la causa de les violències, sinó que hi ha tot aquest clima d'impunitat donat per la percepció aquesta d'igual, no?
És complicat no escoltar aquestes paraules que deies ara, Anna, sobre les diferències, no? Entre l'estigma que poden tenir les dones si han begut massa o han perdut un poc escapat, com dèiem, a Mallorca quan han sortit de festa, i no parlar del fenomen aquest de les manades que, evidentment, estan als diaris massa sovint, no? Per dir del que ens agradaria. És un fenomen nou, sempre ha existit, ara el veiem més. Hi ha hagut qualque canvi social que hagi provocat que ara se sentin com a més, diguem, impunes a l'hora d'aprofitar-se d'aquestes dones que fan ús de substàncies quan tenen oci?
Nosaltres pensem que les violències sexuals en contextos festius han existit sempre. El que passa és que ara, d'una banda, afortunadament, dic d'una banda perquè no és afortunat això, evidentment, però afortunadament s'estan identificant, s'està denunciant i, a més, els municipis, no?, i altres administracions públiques estan veient que han de de tomar cartes, no?, en l'assumpte, com de fer prevenció i de fer atenció a aquestes violències, no?, amb protocols, punts liles, no? Aleshores hi ha una visibilització molt major, però això no vol dir que no existissin abans, no? Tenim també una tendència com a col·locar sempre la violència com fora de nosaltres, no? Si som joves, no, això passava abans, si som una mica més grans, no, això són els joves d'ara, no? Quan el masclisme ha anat mutant i s'ha donat al llarg de la vida, no? El que passa és que abans estava molt més normalitzada i molt més invisibilitzada la violència que ara, no? És veritat també que el fenomen de la impunitat, no? Si recordem la primera sentència de la Manada, i ja no la Manada, si recordem, per exemple, l'assassinat també a Sant Fermín, és d'Ana Corella Faje, no?
Sí.
Que l'assassí va ser condemnat per homicidi involuntari perquè el consum d'alcohol s'havia considerat un atenuant, això va ser a nivell penal, no només a nivell social, sinó a nivell penal, això genera un camp de cultiu per als exercicis d'aquestes violències, no? Si nosaltres donem el missatge que aquestes violències són normals, que no són penalitzades, que es poden fer i fins i tot ser una mica famós, no? Vam veure, no?, en el cas de la Manada, que van sorgir diferents manades, això dona peu a que passi més. No? O a que passi més, o a que es visibilitzi més, o a que es promogui un cert tipus de forma de violència, no? Però sí que crec que és important no caure, no?, en discurs també adultocèntrics moltes vegades, no?, que ens eximeixen a nosaltres de responsabilitat, quan nosaltres som precisament qui estem educant a la gent més jove i estem transmetent valors, no?
És hora d'acabar, concloure aquesta entrevista. Sempre queden molt d'espais i molt de temes per tractar, però Anna Burgos, avui ens has donat una mica més de llum i sobretot la importància de començar a fer pedagogia de la necessitat de tractar la drogodependència en perspectiva de gènere. Moltes gràcies per la teva tasca a l'Observatori Noctàmbules i al projecte Malva. Una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres.
So quiet, shh, shh, it's oh so still. Shh,
entenc, Caina, que toca un altre testimoni de desconfinament per revisar.
Sí.
Ja ric, perquè no sé com ho has preparat.
El primer de tot és dir que te'ls vestesc amb una música estupenda i meravellosa, com aquesta que escoltem. Vinga. De fons. Hem de dir que aquesta ha estat una setmana molt profitosa a xarxes. Bé, durant tot el confinament les xarxes se n'han sortit. Saps que amb aquest desgavell... Sí, sí. Hi ha un desgavell de fases que ja saps. Tu has passat a dues, però jo som a tres. Però, per cert, es formentarés sempre a l'avantguarda, enhorabona, per aquesta fase 3 que ja estan gaudint.
Un moment, que vol dir que jo he passat dues fases però tu ja estàs a la tercera?
No, jo no som a Formentera, som a Palma encara.
Ah, vale.
Fase 2.
Vale.
Són contemporànies.
Vale.
Però hi ha gent que sí que comença tímidament a sortir d'altres, però n'hi ha d'altre que fa vida, no? Com si el coronavirus ja hagués partit, no? O sigui, no totes les persones ho duen igual i hauries d'escoltar, si no, el testimoni que t'ha duit, que és la Martita de Grana.
Yo estaba mejor confinada. ¿Que si tengo el síndrome de la cabaña? Pues sí. He dado cuenta de lo poco que me gusta el ser humano. Lo bien que he estado yo sola en mi casa 2 meses sin tener que verle el careto a nadie. No había compromiso. Ahora que si tienes que quedar con los amigos, que si tienes que ver a la familia. Había familia que no vivía hace años. Ahora como hemos pasado un confinamiento, tenemos que quedar. Pero venga ya.
Un síndrome de la cabanya de manual.
Jo l'entenc, eh? O sigui que després de 2 mesos i mig que tu has estat tancada a casa teva, que te fa com avisa pensar a traspassar el llindar de la porta.
El sábado ya hay que salir por huevos. ¿Por qué? Yo mimé conmigo y en Iguanel. Ya te dicen tus colegas que si eres una antisocial, que si eres una corta rollo, me deje. Ponte y arréglate. Por lo gusto que he estado yo 2 meses en pijama sin tener que pensar que no va a ponerme ni rellame.
Tu què trobes, que jo soc d'aquestes o de tot lo contrari?
No xerraré si no hi ha un advocat per aquí prop, perquè tu ets d'aquests que et mabous i ja és en plan te vull tocar, però jo
he de dir que el primer dia que vaig rebre un missatge d'un company que deia: comença a obrir el bar, s'ha de reservar en 3 segons, jo ja tenia reserva, només he de dir això.
Exactament, jo de tota manera me sent més identificada en la Martita.
Justo llega el típico tonto Arba, dame un beso que hace mucho que no nos vemos. Y no quiero besos, no me toques. Es que ya no es ni por el virus, que es que no necesito de tu contacto. He estado 2 meses sin ligar y no ha pasado nada. Ahora como ya se puede ligar, si tú sales un día y no ligas, lo que haces es que te rayas porque dices que es que he perdido capacidades o qué es lo que te queda.
A mi el tema de lligar me preocupa manco, però que haguem d'anar en cura per poder besar i tocar la gent que estimam, això em sap greu, eh? Sí. Perquè jo sóc de tocar, avalanxes.
El contacte físic sí. És important, no t'ho negaré, però hi ha un altre tema que ens hauria de començar a preocupar, i molt, perquè que mentre has estat a casa teva has estalviat com mai.
Pues sí. Pues sí, i ara ja començam a sortir, començam a pagar birres, començar a pagar vinets, que després del vi ve una tapa, ja. I aquí ja comença a baforar-se la cartera.
Maleïda desescalada, perquè quan no podíem sortir, no podíem gastar.
Otra vez gastar dinero con lo que yo he ahorrado confinado. Tenía 3 bodas este verano, ya se habían cancelado. Otra vez bodica. ¡Qué asco! But soon I can...
El cas és que a poc i amb un poc d'humor intentam anar reprenent la normalitat i esperam que sigui per quedar-hi, perquè troc que n'Aina no donarà abast en tantes seccions. Així que anem a fer una breu pausa per la publicitat i tornant tot d'una per encara la recta final del programa.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
El coronavirus ha fet canviar moltes de coses.
Els pagesos no han sembrat el que feien compte de sembrar.
Cada època de sembra, la temporada, si n'hi ha, començarà en el juliol.
I altres han fet feines que mai no s'havien pensat fer.
Has pensat, nosaltres som cambreres de pisos i estem acostumats a dur tot el dia els braços per damunt i per davall per fer llit. Molt agrada el que feim, eh? Estic contenta.
Però d'ençà que el món és món, les pastanagues es fan a l'horta i els ràbecs també.
A IB3 Ràdio... Del camp a la mà, dijous a les 6 del capvespre amb Toni Mateu.
Benvingudes i benvinguts al Dental, el primer concurs en el qual concursen totes les lletres.
No me poden fer competir amb un amic meu, perquè ella va perdre i li sabrà greu.
Escoltarem gent de Rau de les Balears que ens parla del tema d'avui, la música.
Saps, Fabiol?
Com es llaüts, mandolina, samandúrria, seguiterres, guitarró...
D'on m'has dit que és?
De quin poble és la persona que parla?
Els balls populars i les cançons populars.
De Formentera?
Cada dimarts a les 6 del capvespre a IB3 Ràdio amb Adrià Martí i Margalida Mateu.
A Menorca 88.6.
Dones.
Durant l'estiu us convidem a escoltar una selecció dels millors programes emesos. I començam ja el tercer i darrer bloc de dones, avui dimecres, i començam parlant, i seguim parlant, de consum i gènere. Parlàvem, i hem parlat durant tot el programa, de que existeix una major tolerància social per als homes que per les dones. Per exemple, qui no recorda la figura de Kurt Cobain, etiquetat com un geni torturat, mentre que la figura d'Amy Winehouse va ser exposada i criticada d'una manera abusiva i estigmatitzada. Han parlat amb la Carmen Orte de com de cada vegada les joves, les dones, consumeixen més alcohol, i també han parlat amb la coordinadora de Noctàmbules i del projecte Malva de com les dones estan més estigmatitzades i la necessària tasca d'implementar polítiques de perspectiva de gènere, sobretot amb els tractaments de drogodependència. Anem a parlar ara de tasques d'acció directa, sobretot a l'hora de poder treballar amb aquestes dones que pateixen situacions de drogodependència. I és el cas de Fero, Gisela Hansen. Ella és psicòloga, especialista en intervenció amb addiccions, estigma, gènere i salut mental a l'ONG Dianova. Benvinguda.
Hola, bona tarda, moltes gràcies.
Bona tarda. Tu has treballat dins l'àmbit internacional a nivell d'investigació, recerca, ponències, però també treballes dins l'àmbit d'intervenció directa i a comunitats terapèutiques en dones. On es perd aquest pont entre el marc teòric que hem anat escoltant al llarg del programa, que hi ha investigacions, que hi ha xifres, que hi ha dades, que hi ha estadístiques i que hi ha una realitat, però després sembla que hi ha una mancança de recursos públics per oferir aquest servei i aquestes polítiques de gènere especialitzades.
Això mateix, sí, és una gran pregunta, perquè de fet, tal com hi assenyales, hi ha dades, sabem, no? Sabem que això és així, i de totes maneres realment trobem molt pocs serveis i programes des de la perspectiva de gènere. Jo penso que hi ha dues grans vessants. La primera és que el paper tot ho aguanta, no? És a dir, coneixem la teoria i és molt bo tenir polítiques, però si no les dotem econòmicament per fer coses, al final són paraules buides i és una mica el que passa en aquest aspecte. I d'una altra banda està el tema de la transversalització que també comentava la companya Ana Burgos, no? És a dir, el tema de la perspectiva de gènere no és una cosa puntual, no és una moda, no és algo que fas un grup, una teràpia de grup, sinó que és una cosa que empapa tota la intervenció i per això necessitem estar formades. I les formacions per treballar en l'àmbit de drogues no són obligatòries. Diguem-ne que depèn una mica de cadascuna, no?, del que ha anat fent. Llavors, clar, aquestes dues qüestions són bastant nuclears.
Gisela, hem anat parlant durant tot el programa que una dona, quan arriba ja, pren la decisió d'anar a fer una teràpia, no?, per desintoxicar-se d'algun tipus d'addicció que tingui, arriba tard, primer, arriba aïllada molt probablement socialment, ella arriba amb una precarietat econòmica i a més se troba amb un centre que està pensat per homes i per homes, no?
Amb
unes teràpies androcèntriques, per dir-ho de qualque manera. Com hauria de ser un centre amb perspectiva de gènere i també saber si en aquest cas la segregació funciona?
Clar, però jo crec que és interessant començar assenyalant que quan treballem en perspectiva de gènere no només inclou el treball amb les dones, sinó que també és el treball amb homes, no? En qüestionar aquest estereotip, aquesta masculinitat hegemònica que també és necessària en aquests programes. També parlem de col·lectiu LGTB, no? D'orientació sexual i altres identitats de gènere. Tot i així, quines coses concretes han d'haver en un programa? També hi ha una altra cosa nuclear, que és que un programa sigui per dona no significa que estigui dissenyat des de la perspectiva de gènere. És a dir, podem trobar programes especials per dones que perpetuen estereotips, amb la seva intervenció. Llavors, sí que quan els programes són mixtes, diguem-ne, com que s'accentua molt més aquest disseny androcèntric, no?, que les penalitza molt més amb elles, amb les normatives, que no té en compte les seves necessitats específiques, que no especials, hem d'evitar parlar de necessitats especials quan parlem de dones. Llavors, un programa que se preci, no?, des de la perspectiva de gènere, primer ha de tenir les persones d'intervenció directa formades. És a dir, que siguin persones disposades a revisar-se els estereotips i que es vagin formant en perspectiva de gènere i drogues. Després, que la teràpia, l'enfoc de la teràpia sigui un enfoc feminista. És a dir, que ajudi a desculpabilitzar, a treure tota aquesta motxilla, que abordi els múltiples eixos de vulnerabilitat que has esmentat, no? La pobresa, la manca de suport social. I sobretot, subratllo amb negrita el tema de les violències, que abordi les violències viscudes a les biografies de les dones que arriben als serveis.
Perquè quins reptes afegits tenen les dones a l'hora d'afrontar una teràpia que no tenen els homes?
Bueno, normalment quan les dones arriben a la teràpia, també s'ha comentat, no? Elles arriben més tard perquè bueno, estem socialitzades per anteposar el benestar de tothom abans que nosaltres, no? I aquest pes a les cures i de que tu no et pots permetre estar malament. Llavors això contribueix a la invisibilització d'aquest consum i al retard en la demanda d'ajuda, la qual cosa que fa que es cronifiquin els perfils i que quan arriben al servei, sobretot els residencials, hi hagi aquesta percepció de que elles són més complicades, no?, entre cometes. Home, són més complicades no per la naturalesa de la dona, sinó per tota aquesta biografia, no?, que ha vist múltiples problemàtiques i han anat trampejant fins que ja no s'ha pogut sostenir més, no, el temps. Llavors, reptes, així com en titular, l'estigma, la responsabilitat de les cures, tot i el consum,
la penalització social, la manca de suport i, sobretot, potser l'ús de substàncies, no?, de les addiccions com a mètode d'afrontament a la violència, sobretot les violències sexuals i la violència de gènere en l'entorn de la parella. Mm. Qual cosa complica molt més l'abordatge i s'ha de tenir en compte.
Clar, sí, perquè, de fet, com es gestiona un treball terapèutic? En aquest cas, si aquest treball va vinculat a una parella on amb dues persones consumeixen i se pot donar fins i tot aquest escenari que el consum te condueix a una violència, fins i tot.
Sí, bueno, jo crec que s'ha de trencar una mica l'associació directa entre consum i violència, perquè també es comentava, no, abans, que és a dir, que les dones no reben violència pel fet de que hi hagin consums, sinó pel sistema sexe-gènere, no, per una societat patriarcal. El que passa és que quan hi posem el consum, pel mig, diguem-ne que és un catalitzador a aquelles violències que estaven latents o que agreugen aquestes violències que estaven succeint. Llavors, quan hi ha parelles consumidores, és curiós això que comentes perquè és interessant. Elles normalment poden arribar al centre tenint una parella que és consumidor, no?, que també té un problema d'ús de substàncies, però ells és més habitual que arribin als programes i acompanyats d'una parella, no ingressen junts, a parelles, però que hi hagi una parella a la seva vida que no sigui consumidora, però això no acostuma a passar al revés. Elles no acostumen a estar amb homes o amb parelles que no consumeixen. La qual cosa aquí també es veu, no?, com una diferent categoria, en aquest sentit. A veure, quan hi ha la parella es consumidora, diguem-ne que el treball està vinculat a reduir riscos, perquè si un té problema de consum i l'altre també, les probabilitats de recaiguda es multipliquen.
Són més altes.
No? Sí, són més altes.
No voldria acomiadar-te sense fer-te una darrera pregunta, Gisela, molt breu, i és que en aquests moments es treballes amb una investigació sobre els drets dels infants en serveis de tractament de drogues. Ens pots explicar breument en què consisteix?
Sí.
Sobretot perquè estem parlant de mares i cures, en moltes ocasions els fills vinculats. Llavors, sentins.
Sí, m'agradaria comentar això, que el treball de la maternitat no només va adreçat a recuperar, entre cometes, aquestes mares perquè tornin a cuidar, sinó a posar sobre la taula les opcions, no? Si es desitja o no exercir aquesta maternitat, com a opció vàlida també, No des de la responsabilitat, és a dir, no des de fer-nos la responsabilitat, sinó del desig, que també és important parlar del desig amb elles. La recerca que hem dut a terme és amb la Federació Catalana de Drogodependències, amb el suport de la Subdirecció General de Drogodependències, una mica posant el focus en quin estat estem els serveis, els programes de drogues, des de la perspectiva de drets dels infants. I això té a veure com incloem no només les persones adultes amb les que treballem, sinó què fem, com identifiquem si hi ha situacions d'abandonament, si hi ha situacions de necessitat, és a dir, qui està intervenint amb aquests infants i adolescents, fills de les persones amb les que treballem, perquè també a vegades ells són persones danyades, són persones que necessiten una atenció i se'ns han perdut entre les xarxes de recursos, no? La xarxa de drogues pensades per adults, la xarxa d'infància no es comunica amb la xarxa de drogues i aquí hi ha un buit important que, bueno, amb aquesta recerca estem intentant fer una foto de com estem ara mateix per fer recomanacions aterrades per millorar-ho.
Gisela Hansen, psicòloga especialista en intervenció en addiccions, estima gènere i salut mental a l'ONG Dianova. Moltíssimes gràcies per atendre avui la trucada de dones.
Moltes gràcies a vosaltres. Felicitats pel programa.
Una abraçada.
Gràcies. Adéu,
una abraçada.
Adéu.
Són ja els darrers minuts del programa, Aina. Ens queda un darrer testimoni d'aquesta desescalada per analitzar.
En aquest cas és una al·lota, es diu Ger Sánchez, i la desescalada li ha provocat una reflexió filosòfica amb anàlisi metafísic inclòs.
Me gusta la palabra desescalada. Siento que es cuesta abajo, como que no tengo que hacer esfuerzo. Me viene bien para mis habilidades deportivas. Ahora, si lo analizo, cuesta abajo es hacia abajo, pero cuesta.
Costa. Hi ha algunes comunitats, com bé tu saps, Victòria, perquè hem seguit de prop el concurs de la gran desescalada, els està costant sang, suor i llàgrimes avançar.
Volver a la vida es una movida. Y más siendo Madrid en este concurso. Suerte que no votan el resto de comunidades, si no nos veía expulsadas.
Ai, Madrid, molt d'ànims en aquesta desescalada. Al final en sortirem tots i també podran anar a la platja. Ai, no,
a Madrid igual i no. Però sortirem tots, d'aquesta crisi. Alguns amb més il·lusió que d'altres.
Ahora llega el verano, pero no ha llegado la operación bikini. Otros años he dicho que no me ha dado tiempo, pero esta cuarentena me ha dejado retratada. ¿Ha sido porque no me ha salido del higo? Sí. Me duele que vosotros estéis buenos y yo no. También. Es imposible ser feliz y para estar bueno toca comer brócoli y hacer ejercicio. Te quiero decir. Esto no siento que sea un problema mío. Lo que no puede ser es que estemos en pleno siglo XXI y las patatas fritas todavía engorden. Menos volver a la luna y más atender los problemas locales, por favor.
Jo estic amb ell, que de vegades perdem la perspectiva i ens oblidam de què és important de veres.
Important és respectar les normes de cada fase, si incòmodes o no, ens agradin o menys.
Ahora también tema mascarilla. Si llevo gafas, o veo o respiro. Las dos cosas no se me permiten. Me toca elegir respirar porque mi cuerpo tiende a ello, sin preguntarme. Vivo en un día en un lado
constante. Que cortar,
És que ens han de posar les mascaretes, Victòria, o sigui, aquest lot ho té clar. O sigui que, si t'apareix amb aquest testimoni, avui te deixaré que convidis a les nostres oients a que dimecres que ve ens tornin a seguir.
I amb aquesta convidada ens acomiadam avui. Avui a la tècnica hem tingut en Miquel Soler i nosaltres, com sempre, les veus, Aina Núñez i Victòria Morell.